La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimecres 29 de març de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio analògica, la ràdio de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també en directe a través d'internet, a través de la web cugat.cat, i en qualsevol moment podreu recuperar també aquesta tertúlia a través de la web cugat.cat. Repassem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat, de la nostra ciutat, amb un representant de cada partit polític al ple municipal actual. Saludem ja qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Joan Puigdomènec, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, regidor del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui s'estrena Maite Auger, assessora del grup municipal de Ciutadans. Molt bon dia, Maite.
Bon dia.
I a Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui comencem amb un tema del qual ha sigut notícia aquesta setmana. El divendres passat, des del grup municipal de la CUP, es va fer una roda de premsa per explicar que la seva regidora, la tinenta d'alcaldia, la Lourdes Llorente, tenia una proposta de sanció dels Mossos per desobediència per el desnonament del carrer Indústria, just aquí darrere de la ràdio, del mes de juny de l'any passat. Però dilluns vam saber que els Mossos d'Esquadra havien tramitat 89 propostes de sanció per a 46 persones. Per tant, és evident, hi ha més d'una persona amb més d'una proposta de sanció per diferents motius, per incompliments diversos de la Llei de Seguretat Ciutadana, el que anomenem col·loquialment la Llei Mordassa. I a més hi havia la denúncia penal, només una en aquest cas, a una de les activistes, a la Berta Vidal, a qui li demanen pena de presó de 9 mesos per menysteniment a l'autoritat i per intentar impedir l'entrada dels agents a l'immoble en el moment del desnonament. Per tant, davant aquesta situació jo crec que valia la pena preguntar a cada un dels partits polítics de la ciutat què en pensen d'aquesta situació, sobretot perquè a més tenim una tinenta d'alcaldia amb una proposta de sanció. I en aquest cas, si em deixeu, començarem pel Marco Simarro avui. Endavant.
Bé, molt bon dia. Jo crec que jo senzillament penso que és una salvatjada. O sigui, estem vivint una situació de regressió de drets bastant important arreu del país, i potser és una situació que a Sant Cugat ens era una mica aliena, però no és aliena a grans ciutats com Barcelona, a grans ciutats de l'àrea metropolitana, Ponce Hospitalet, Ponce Cornellà, o altres llocs on els desnonaments són molt més habituals i on hi ha un teixit organitzat, un teixit social, que al final hi posa el cos per impedir doncs que les persones marxin de casa seva sense alternatives dignes. Al cap i a la fi, jo sempre m'ho he mirat des d'aquest punt de vista, em sembla raonable i ètic, i per tant entenc que és una salvatjada això, ja no només per les sancions, com deies, a la Lourdes, a la tinenta d'alcaldia i a la Berta de RAN, que es va denunciar juntament amb el sindicat d'Aiguaters l'altre dia, sinó això, no? Un total de 46 persones denunciades, que segurament deuen ser quasi totes les que hi havia aquell dia, i 89 propostes de sanció. Per mi és una bogeria, i al final es pot dir que el cos de Mossos fa la seva feina, però jo crec que el cos de Mossos al final també és una institució diguem-ne pública, i que en comptes d'estar al servei de la seguretat de les persones, doncs sembla que estigui al servei de les dinàmiques del mercat o d'altres interessos, no? Jo crec que aquí sí que cal mencionar que hi ha molts deures pendents, hi ha coses que no s'han fet, i mentre aquestes coses no s'hagin fet, hi ha moltes persones que tenen moltes causes repressives en forma de multa, en forma de sanció, en forma de peticions de sancions penals. La Llei Mordassa no s'ha derogat. És que és una bogeria. O sigui, el govern de l'Estat, de PSOE i Unides Podemos, va prometre derogar aquesta llei i encara no ho ha fet. I mentre no ho faci, pel que sigui, doncs se'n van portant gent per davant. I això és un problema. I també crec que és important parlar a nivell autonòmic. A dia d'avui es pot fer poc, potser, però coses que s'han fet, com la Llei de Regulació dels Lloguers, com un exercici més clar per aturar els desnonaments, una política, diria, urgent i agressiva per l'augment d'habitatge públic a tot arreu, i penso que això és que és imminent, perquè si no, aquestes situacions ens trobem, com dic, a les zones de l'àrea metropolitana és molt més habitual, malauradament, i a Sant Cugat ho començarem a veure Crec que cada cop més. De fet, l'altre dia, ahir justament fèiem un balanç de la situació d'exclusió residencial al nostre municipi, el feien des de la Tenència d'Alcaldia de Drets Socials, i veiem que hem doblat desnonaments des de aquelles moratòries una mica dubtoses també, però que des de jutjats es feien per les conseqüències de la pandèmia, i vam passar un total de 41 desnonaments l'any 22 aquí a Sant Cugat, que nosaltres conegem. És a dir, segurament n'hi ha més, no? Llavors crec que estem en una situació d'augment en relació a això, que és un problema, i bé, jo des d'aquí trasllado el suport a totes les persones que bueno, segurament tant a Lourdes com a la Berta, però a totes les persones que rebran d'aquí poc, suposo, una multa, unes propostes de sanció per part de Mossos, que són segurament gairebé totes les que estaven allà, i estarem al seu costat.
Parlant de desnonaments, que en tinguem constància, avui, en teoria, ara mateix, n'hi hauria d'haver un a l'avinguda Can Cortés, o almenys a partir d'ara, a les Planes, i demà al carrer Sant Medí també tenim constància que està apuntat un desnonament. Esther, demà.
Sí, res, no, bon dia. Poca cosa a afegir al que ha comentat el company. Sí que, evidentment, en primer lloc, doncs, ple suport a totes aquestes persones que comencen a estar assenyalades per aquesta acció. En segon lloc, sí que m'agafo a una de les coses que ha comentat el Marco, no? En clau molt segurament més positiva i més de construcció de futur, no? Crec que com a país necessitem treballar en desenvolupar totes aquelles lleis i totes aquelles coses que puguem posar a disposició de les persones, no? De les persones llogateres, i sobretot treballar, i diré una frase i no vull que se'm malinterpreti, treballar per no posar les coses fàcils als grans tenidors. Jo crec que si ho diem així, crec que podem entendre quin és el missatge que intento traslladar, no? S'han fet petits o grans avanços en el desenvolupament de segons quines lleis per protegir justament, no, aquestes persones més vulnerables, o en definitiva tots els veïns i veïnes, no? Que al final crec que aquesta és una situació que no només afecta o podria afectar aquelles persones més vulnerables, sinó que ens podria tocar molt de prop, fins i tot a tots els que estem en aquesta taula. Per tant, tot allò que sigui treballar en aquesta línia, doncs crec que és la línia de futur, i com deia, en clau positiva, que hem de començar a treballar. I en tercer lloc, crec que si no ho dic també, doncs rebento aquesta famosa llei Mordassa, no? Crec que és el que ens està portant fins aquí. Suposo que tothom pot dir bones paraules, suposo que tothom pot dir sí, derogarem aquesta llei i per tant passaran coses, però la realitat és que si no la derogues, les coses segueixen passant.
Gràcies, Esther. Pere?
Sí. Bueno, bon dia. Perdona,
Pere.
No, tranquil·la.
He aguantat per no tossir-me a mi mateixa, però ja no podia. Ja està.
No, molt bon dia. Vull recordar que, a veure, la llei Mordassa ve d'on ve, però que els desnonaments existien abans ja de la llei Mordassa, i les sancions i les propostes de, diguéssim, de sanció realitzades per la policia judicial, perquè ho hem de dir d'aquesta manera, sigui Mossos o sigui qualsevol altre cos policial, és a dir, la policia local també podria actuar com a policia judicial si així fos diguéssim dictaminat pel jutjat en aquest cas. Per tant, ja existien abans de la llei de Mordassa. És evident que la llei de Mordassa s'ha de canviar, s'ha de tirar, i s'ha de tirar enrere, i s'han de veure aquests preceptes, no? aquesta voluntat que hi ha. De fet, hi ha una dificultat per veure fins on arriba, perquè no només és que tinguem dificultat dins del propi govern de l'Estat entre Unides Podemos i el PSOE, sinó que també els socis, diguéssim, de la majoria, que van confluir la majoria, doncs també tenen les seves diferències. Per tant, és una llei molt complicada per no deixar molts dels serrells allò penjant, no? Respecte al tema, el tema de fons més enllà dels desnonaments, és la manca d'habitatge assequible. Més que la manca d'habitatge, perquè habitatge n'hi ha, sinó l'accessibilitat en aquest habitatge amb uns preus raonables. I això ens passa molt a la nostra ciutat, i per tant som plenament conscients de que això és el verdader problema, el preu de l'habitatge i l'especulació que hi ha hagut aquí darrere. Però aquesta conseqüència no es pot dur a l'altre, és a dir, el fi justifica els mitjans. Aquí podríem entrar en una discussió filosòfica, no? És a dir, la llei està per complir-ho, la policia judicial compleix el mandat del jutge, i que per tant aquí les normatives que en les quals ens hem posat tots estan establertes per tots. Si algú salta la llei, sigui en el cas dels desnonaments o sigui en el cas de, del tall d'infraestructures, o sigui perquè entres a casa d'algú altre a robar, doncs hi ha una normativa en què tots nosaltres ens hem dotat, no? I són les majories les que fan, al final legislen i tiren endavant, i per tant hi ha d'haver una normativa perquè hi hagi un cert ordre, si no seria el caos. A mi personalment em sap greu perquè alguna d'aquestes persones, com pugui ser la tinenta d'alcaldia, però vaja, vull dir, ja sabia quines podien ser les conseqüències, i més en el cas particular, que ella és abogada, per tant sap perfectament fins on pot arribar i sap perfectament a el que s'exposa. Però bueno, jo crec que s'ha d'explicar a les persones que es posen davant d'una comitiva judicial, davant d'un desnonament, quines són les conseqüències que poden patir. I quan tu t'hi poses i saps les conseqüències, doncs decideixes lliurement si exerceixes el teu dret a la manifestació transgredint o traspassant aquestes normatives, o ho fas d'alguna altra manera. Semblo molt fred dient això, però és que si tots incomplim la normativa, no? No hi haurà un ordre, i per tant hi haurà un caos, i aquí no imperarà res. Per tant, jo en tot cas que les coses vagin com han d'anar. Desconec el cas concret, perquè cada desnonament també és un món, tampoc es pot generalitzar. El que sí que es pot generalitzar és el problema de fons que dèiem abans, que és l'accessibilitat a un habitatge digne.
Molt bé, gràcies, Pere. Joan, per part de Junts.
Sí. Bueno, jo voldria començar dient que sovint els actes de desobediència contribueixen al progrés. Aquest és un tema important, diguem-ne, no? Bueno, per exemple,
depèn, Joan.
Bueno, jo perquè recordo...
El botelló des de desobediència no progressa res, eh?
Bueno, jo recordo, si em deixes acabar meu raonament, jo recordo tot el tema, tot el gran moviment que hi va haver d'objecció al servei militar, que va acabant, doncs, amb un progrés que va ser l'anul·lació del servei militar. Aquest és una cosa així. Efectivament, els actes de desobediència doncs tenen un compromís personal, no? O sigui, és un acte, entre cometes, de valentia, perquè ja se sap que el sistema en general, doncs, evidentment, es rebota contra els actes de desobediència, com bé ha dit el Pere, que s'ha de complir, etc. O sigui, efectivament, hi ha un rebot en aquest sentit, Però, bé, a base d'aquests petits moviments, doncs hi ha petits avanços. En particular, la Lourdes Llorente, que la coneixo com a companya del consistori, jo tinc la impressió que és una persona rigorosa, que analitza els temes, i per tant les seves accions estan conduïdes doncs, per una reflexió personal i per un cert compromís. Per tant, en principi, doncs... entenc la seva posició. Per altra banda, el tema d'un desnonament, el desnonament d'una família, jo diria que és la tragèdia més íntima, diguem-ne, no? O sigui, bueno, que et facin fora de casa teva ja és, diguéssim, ja és el pinyol de lo que és una família, diguem-ne, no? Per tant, aquest tema s'ha d'analitzar per això amb diferents entrades, no? Per exemple, jo una de les coses que em sembla molt important és veure quin és l'inductor d'aquest desnonament. Per exemple, un gran grup d'inductors d'aquests desnonaments són els bancs. Home, jo diria, davant d'un banc li diria, escolta, diguéssim, la societat va abocar una quantitat de calés en un moment determinat, aviam, parlem-ne, quin és el retorn, no? Quin és el retorn, en fi, quin és el negoci que podem fer per intentar fer viable que aquesta tragèdia familiar no es produeixi. Un altre són els grans tenidors, que tu deies, no? Bueno, els grans tenidors, el que se'ls ha de dir és, bueno, jo entenc, anem a veure si és viable algun tipus de negociació o de lloguer social, en fi, donar viabilitat. I llavors també és veritat que hi han els estalviadors, les famílies estalviadores que han fet una inversió. Aquest seria un altre cas. Bueno, en qualsevol cas, diguem-ne, em sembla que em fan...
Pels cops, els cops a la taula.
Ah, perdó.
Tot i que ja...
Sí, sí. Com que sóc una mica pallisses, aviseu-me.
No, perdó.
Una vegada, diguéssim, fins i tot l'Ajuntament entra en aquest tipus de coses, que per cert, jo, aquest tipus de tractament amb la persona que rep el desnonament i tirar-lo per la via judicial és una mica com externalitzar el problema, perquè en realitat el que hauria de ser primer és la relació entre el que és, entre cometes, el propietari, sigui quin sigui, i la persona, i veure, carai, tu, tenim una tragèdia entre mans, diguem-ne, per dir-ho. Sí, no ho externalitzem, perquè efectivament els Mossos d'Esquadra, quan arriben allà, doncs, tenen una ordre judicial, ho vam veure ahir amb altres coses i tal, i diuen, bueno, doncs jo soy un bandao, diguem-ne, aquest tipus d'històries, diguem-ne, no? No, el tractament ha de ser interior. El tractament ha de ser amb el que ha de rebre aquest lloguer o què, no? I la persona i la família que està afectada, que estarà afectada per un desnonament, o sigui, per una tragèdia, dic jo. I a continuació, quan s'arriba a algun tipus de tracte, jo crec que l'administració, sigui l'Ajuntament, sigui el que sigui i tal, ha d'entrar en la viabilitat d'aquesta unitat familiar, de veure, aviam, com és, com són els seus ingressos, com podem, diguem-ne, fer viable que aquesta persona doncs faci front a una despesa com és aquesta de l'habitatge, que a casa nostra doncs és un tema difícil, diguem-ne, no? Bueno, aquest seria una mica el meu plantejament. Gràcies.
Gràcies, Joan. Maite, de Ciutadans, endavant.
Bon dia. Bueno, ja pràcticament s'ha dit tot. Bé, que la llei s'hauria de modificar, sí, s'ha de modificar, ara mateix no hi és i s'ha de complir, ens agradi o no ens agradi, doncs hem de fer complir la llei que tenim i per suposat hem de fer cas al que un jutge doncs estipula, i si s'ha de donar ordre al desnonament doncs s'ha de fer. En aquest cas crec que va ser la segona vegada, la primera es va aturar, la segona doncs es va portar a terme. Creiem que pel que tenim entès, des de serveis drets socials i tots els treballadors de l'Ajuntament, es va fer un tràmit amb el propietari o es va fer gestions perquè s'arribés amb un lloguer social o per algun altre tipus de solució, del qual no va ser efectiva. És un gran tenidor, segurament sí, jo no dic que no, però ell també té els seus drets com a gran tenidor i també suposo i entenc que defensa la seva postura. Sí que és veritat que si ell no va cedir amb un lloguer social és perquè no podia o perquè dintre del seu marc legal ja complia amb aquesta normativa que la llei marca i per tant doncs s'havia d'executar. Creiem que això és una solució amb pisos de protecció oficial, pisos amb un lloguer més assequible per tota la gent i segurament no tindríem aquestes situacions. També és veritat que hi ha famílies vulnerables de diversos tipus. Si en aquest cas eren les dues majors d'edat i era una situació molt concreta. Sí que és veritat que les situacions més difícils de solventar són quan hi ha menors d'edat i creiem que des de la Regidoria de Drets Socials s'ha de fer un treball que es fa, eh? Jo no estic dient en absolut, crec que ho fan i fan una bona feina, però sí que s'haurien de posar més mitjans per solventar tots aquests problemes que ens trobem dia a dia, no? Vull dir, els desnonaments d'avui o de demà, no sabem, jo no sé com són, si hi ha menors, si no hi ha menors, si són majors d'edat, però sí que s'hauria de fer una feina més concreta, com bé ha dit el Joan, no? Estudiar cada cas en concret i no arribar a les situacions tan dramàtiques d'esperar un segon termini per executar un desnonament.
Moltes gràcies, Maite. Marco, m'havies demanat.
Sí, alguns comentaris. Jo crec que si tots incomplim la normativa podem justament canviar-la, no? I aquí una mica el Joan també ho anticipava amb el seu comentari. Evidentment, no es tracta de desvirtuar el debat, sinó de plantejar-nos quines són aquelles normes que entenem que legítimament han de ser transformades en lleis que ens protegeixin. Vull dir, si la llei actualment hi ha certa unanimitat que pel que fa a l'habitatge no compleix els requisits de protecció a les persones o com a mínim de garantia efectiva d'aquest dret a l'habitatge, doncs les hem de canviar. I si des dels poders públics o des dels diferents partits a diferents instàncies tampoc es fa, doncs al final són les persones les que han de fotre allà el cos i generar un debat passant per moltes situacions de repressió en diferents fórmules, perquè finalment es canviï. Per tant, jo sí crec que si tots incomplim la normativa, doncs podem canviar-la, justament podem suscitar un context de transformació. Jo, és una d'aquestes coses que a mi em sap com greu, perquè potser aquí en el local és més fàcil, però penso que tots els partits tenen certa sensibilitat amb aquesta qüestió, però després, on s'ha de tocar el moll de l'os, no es toca. I aquí segurament, i me recordo sortir una notícia fa no massa, que un bon percentatge de diputats del Congrés doncs, tenien 3 propietats o més, no? I amb això no vull dir que sigui per això que no es fa res, però bueno, al final, com que tot és un conflicte d'interessos a la societat, i estan primant els interessos del privat front als interessos del bé comú, podríem dir, doncs jo entenc que aquí hi ha unes certes coses que estan darrere que no, que impedeixen que aquestes transformacions de la llei arribin, no? Jo, al meu entendre, penso que està més protegida la propietat privada que no pas el dret efectiu a l'habitatge, i al meu entendre, coses que han de ser immediates és la derogació de la llei Mordassa, acabar amb els desnonaments i amb aquest excés de recel amb la interpretació de la llei Mordassa mateixa. La Lourdes estava segur del terra. O sigui, si volem parlar del cas concret, en aquest cas la Lourdes estava allà i hi ha una interpretació expansiva per part dels cossos de seguretat de la llei Mordassa, justament per generar un efecte de càstig, no? Un efecte amedrentador, que diríem, segurament per impedir que en futures ocasions doncs, les persones s'organitzin per evitar un desnonament, no? Llavors això també s'ha de poder dir, independentment de que l'objectiu seria derogar la llei Mordassa, regular el mercat de l'habitatge i aturar la sagnia dels desnonaments. Aquí podrem entrar en debats de bueno, però és veritat que els propietaris o grans o petits tenen els seus interessos, bueno, sí, molt bé, però fins que no garantim un sostre mínimament digne a tota la població en general, no podem parlar de l'altre, al meu entendre. Jo crec que és una qüestió d'una escala de prioritats que ens hem de posar per davant, i per mi la llei, que també és important, crec que és, jo l'entenc potser d'una altra manera, no? des de una idea de tradició republicana, que és la que entenc que un cos de llei, de lleis, garanteix la vida de les persones, els drets de les persones, garanteix la subsistència material de tots nosaltres. I quan dic subsistència material, doncs parlo de casa, menjar i feina, no? Si un cos de lleis ens garanteix tot això, vivim, podrem viure en una societat justa i lliure. Jo crec que a dia d'avui el cos de lleis que tenim no garanteix aquestes qüestions. Per tant, no vivim en plena llibertats totes les persones que convivim en aquesta societat. Per tant, jo sí que crec que aquí tenim molt recorregut per fer i malauradament molt, molt urgent a fer-lo.
Espera, setmana de parla.
Sí, jo més que res comentar el dret a l'habitatge està a la Constitució, però és que el dret a la propietat privada també està a la Constitució uns quants articles abans. L'article 33...
Crec que ens ho estàs posant fàcil.
No, jo us ho dic, no, us ho dic perquè... No, us ho dic perquè...
Què va primer, no?
No, us ho dic, l'article 33 garanteix la llei a la... O sigui, garanteix la... el dret a la propietat privada i el 45...
El 47 és el trepitjat. El 47 és el trepitjat.
Exacte. Val? Aleshores, vull dir que tot està reconegut en la llei. Vale? Per tant, és marcar prioritats, no? Les prioritats que es diu. Jo també vull posar en valor que el govern de l'Estat està preparant una nova llei de la vivienda, que no n'hem parlat, però també té que presentar. I també vull posar en valor que durant la pandèmia i durant els temps de crisi van haver-hi una aturada dels desnonaments, i jo crec que això també és positiu en aquest sentit. Per tant, hi ha una sensibilitat, com deia el Marco, jo crec que tots els partits tenim aquesta sensibilitat de que hi ha coses que no són justes socialment o èticament, no són justes, no? I aquesta llei doncs també regula, molt similar a la llei de Catalunya, però també intenta regular diguéssim, va pujar els impostos als preus buits, que els grans tenidors doncs, tinguin més càrrega perquè posin a disposició pisos de lloguer social, que es garanteixi aquesta creativitat o aquesta construcció de més habitatge públic, que hi hagi una connivència entre Estat i ajuntaments per la construcció també d'habitatge públic. Clar, tot això s'ha després traslladat. És a dir, que hi ha una certa voluntat a canviar aquesta llei. Si canviem la llei de l'habitatge i canviem la llei Mordassa, tindrem una combinació, però cas zero de desnonament no en tindrem. Seran d'una manera o seran d'una altra. Per això dic hem d'anar molt al tanto, a no, hem d'anar molt en compte a no generalitzar amb els desnonaments. El problema és generalitzat, però cada desnonament és una situació diferencial, no? I ho apuntava la Maite, no? El tema de si hi ha menors, vull dir, hi ha una certa sensibilitat, i a més des de les àrees dels diferents ajuntaments des de la, es tenen identificades aquests casos de vulnerabilitat i que s'han d'anar treballant. Per tant, a partir d'aquí, bueno.
Molt bé, perfecte. Sí, l'últim punt, m'agradaria introduir un altre tema avui, però endavant, Joan.
Digue. No, simplement jo el que volia dir és que les lleis van una mica a remolc de l'evolució de la societat, de fet, diguéssim, això sempre ha passat, diguem-ne, no? I per tant, tractar, posar absolutament el focus en les lleis està bé, perquè és el que acabaran materialitzant com van evolucionant els drets, però també s'ha d'estar atent a què és el que passa abans de que la llei reconegui aquest tipus de coses, simplement això, eh?
Va, Marco, molt
breu. No, superbreu, ja em poseu al final després. No, perquè evidentment es van creuant coses, potser ens hem anat a un debat més a fons i també vull parlar de les treballadores de serveis socials, de les treballadores del meu àmbit justament, que en tots i cadascun dels noens que hi ha aquest municipi, que malauradament hi ha, s'actua per intentar prevenir-los, per intentar buscar solucions i tot i així, quan es produeixen, per garantir alternatives habitacionals temporals com a mínim fins que s'avaluïn possibilitat d'accedir a un pis via fons social, eh? Però això és tan limitant perquè un ajuntament no té competències per fer front a això, no? Moltes vegades ens ve gent, escolteu, no podeu parar això, no podeu frenar això, és que l'ordre d'un jutge va per sobre de la voluntat d'un ajuntament sencer. Ho estic fent una mica així per entrar en el debat ètic una altra vegada.
No d'un ajuntament, no, inclús de l'Estat. Un jutge,
exacte, d'una institució, diguem-ne, és superior, no? Però per això esmentar també des d'aquí la necessitat imperiosa i urgent de tenir una regulació més clara de l'habitatge per instàncies superiors, perquè els ajuntaments són els que al final patim en primera instància aquestes situacions de drama humà dels nostres veïns i veïnes.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots. No sé, volies fer-vos l'últim?
No.
No? Vale. No, entenc que ho féssiu, perquè tu i la Maite sou els únics que heu parlat menys, però us donaré ara veu. Volia parlar d'un tema que s'ha reivindicat des de fa molt de temps, que és que fa poques setmanes s'han posat unes pilones rígides per separar el carril bici de Francesc de Moragues, una part de l'anella verda, perdó, i també una part de Rius i Taulet. Una reivindicació, com deia, que fa temps que reclamaven les associacions ciclistes de la ciutat per poder segregar el carril bici en calçada dels carrils de bicicletes i dels carrils de cotxes, perquè molt sovint s'envaïa aquest carril de les bicicletes per avançar a l'autobús o qui fos. Però divendres passat ens van explicar un cas, nosaltres no ho hem vist, però ens han explicat que va passar, que és venia una ambulància per Francesc de Moragues i els cotxes no es podien apartar perquè hi havia les pilones rígides. I bueno, diu que es va muntar un cristo bastant important perquè van haver de poc a poc avançar, posar-se sobre les voreres quan van desaparèixer les pilones i tal. Llavors, segurament aquella cosa que semblava tan ideal i que tan reivindicada, no sé si té contrapartides de seguretat, i des de l'Ajuntament, i aquí t'ho pregunto directament, Pere, si n'era conscients d'aquest cas i una mica com es pot solucionar, si és que es pot solucionar.
A veure, no n'era conscient d'aquest cas, però ens hi podem trobar cada moment. La pregunta és, en un carrer, anem a posar un exemple, no? En un carrer com pugui ser el carrer la Rambla del Celler, el primer tram de la Rambla del Celler, hi ha un semàfor al final, no? A l'alçada de Francesc Moragues fins a, diguéssim, el que és la plaça del Celler, és d'un sol carril. Si hi ha una ambulància, què fan els vehicles? Pues intenten anar sortint. Per tant, el fet de que hi hagi allà ara unes pilones, ens hem d'anar mentalitzant, i per tant això són circumstàncies especials que es donaran. Jo també vull recordar que l'únic tram, diguéssim, el tram que començava a dos carrils, començava precisament al tram del carrer, si no recordo malament, el carrer Sant Antoni, just abans del semàfor, i després es feia doble sentit, però era tot ja d'un sol carril. Per tant, són circumstàncies especials i que ens hi trobarem sempre, però ens hi trobem nosaltres i ens hi trobem en qualsevol a qualsevol situació de que hi hagi un carrer, que només hi hagi una, un sol carril i que hi hagin voreres. Per tant, això és una...
Perquè hi ha una barrera física que no... O sigui, les pilones físiques no deixen que el cotxe...
Bueno, és que està fet precisament per això. Està fet precisament perquè la gent es mentalitzi, està fet precisament perquè la gent utilitzi el carril, el que és l'anella verda, amb seguretat, i utilitza la resta de carrils amb seguretat. El que no pot ser és que hi hagin aquests petits coixins berlinesos que es posa aquests petits separadors i els cotxes s'ho prenguin com el pito del sereno, ho dic així de clar. Uh-huh. O sigui, acotxin i desacotxin com vulguin, o vagin senzillament a comprar el pa, o es posin sobre la vorera. Aquí hi ha una mentalitat. Estem en una ciutat que té una pressió automobilística i de vehicles, perquè amb motocicletes també n'hi ha moltes, i que ens hem d'acostumar a que hi ha noves vies, que són les xarxes ciclables, que són per bicicletes i per vehicles de mobilitat personal. I això ens hem d'anar mentalitzant perquè anirà creixent, i anirà creixent, perquè la societat i la mobilitat sostenible ens porta cap a aquests trams.
Fem Esther i Maite, que heu parlat més,
sí,
i després...
Perfecte, sí. No, res, a mi m'agradaria separar d'aquest debat dues coses, no? En primer lloc, el cas de l'ambulància, no? Això és que va passar el divendres,
sembla
que has dit, i després la proposta com a tal d'aquests elements de seguretat pel carril bici. Començo pel cas de l'ambulància. Desconec 100% d'on venia aquesta ambulància, cap on anava, i si tenia també l'opció de o canviar el recorregut o prendre alguna decisió. És a dir, jo entenc que si estàs enmig d'un embús i estàs allà posat, molt segurament tens un marge de maniobra relatiu, no? Fins que, com deia el Pere, no? Que els cotxes no comencen a apartar-se, poden mig pujar a la vorera, poden aprofitar alguna entrada d'algun parking, que estic del tot convençuda que sempre, no? Tens aquesta alternativa, t'apretes una mica cap allà i pots deixar passar l'ambulància. Insisteixo que no sé d'on venia l'ambulància, però jo no sé si una ambulància fins i tot té espai per passar pel propi carril bici, és a dir, una situació d'emergència. Crec que tothom pot entendre que t'has d'adaptar, l'emergència passa i la vida torna a la normalitat. Jo no sé si aquesta ambulància podia fins i tot entrar al carril bici posant la sirena, avisant i tot plegat en alguna d'aquestes cantonades on no hi ha pilones perquè hi ha justament passos de peatons. Insisteixo que no sé d'on venia l'ambulància, cap on anava, ni en quin moment va ser el moment de la crisi, no? Estic aquí atrapat i no tinc cap estratègia per sortir. No sé, fer la reflexió també, no?, que aquests moments d'emergència són més puntuals que el propi ús del carril bici, no? I aquí enceto el segon tema, que jo crec que aquesta proposta d'augmentar la seguretat en el carril bici crec que és una d'aquelles coses que calia fer, no?, perquè és cert, i jo mateixa a vegades soc usuària del carril bici. Ostres, vas amb una certa por, no?, perquè no saps en quin moment se't creuarà una moto, sobretot, no?, els cotxes a vegades fa com de més mal fer perquè són més vistosos, però, ostres, jo més d'una ocasió m'he trobat anant amb el meu patinet per aquest carril bici i tenir uns metres més endavant una moto que està fent exactament el mateix recorregut que jo. Aleshores penses, ostres, no?, o sigui, quina inseguretat, et sents molt vulnerable, o amb patinet, o amb bici, fins i tot famílies, infants, que van per aquest carril bici. Ostres, hem de ser valents, hem de tenir una clara aposta per aquesta mobilitat sostenible, hem de garantir que la gent que per sort té aquest xip de la mobilitat sostenible pot fer tots aquests trajectes per dins de la ciutat d'una manera més segura, amb aquestes pilones, amb aquests elements dissuasoris, amb aquests carrils que limitem la velocitat a 30. La vida va cap aquí, el futur d'aquesta ciutat va cap aquí, per tant, crec que no ens podem deixar... No podem pensar que un fet que pot passar i que és evident que no, o sigui, situacions d'emergència es poden produir, que per tant hem de pensar també com gestionar-les, però ara no podem entrar en el debat que aquesta no sigui una bona proposta, no sigui una bona solució per un cas molt concret que va passar el divendres.
Bé, no només va passar divendres, ahir la tarda, a les 6:40 de la tarda, davant de l'Ajuntament va haver de pujar una ambulància que venia d'urgències, i quan va arribar Francesc Moragues no sé per on va passar. Ahir mateix, i el dissabte crec que un servei de protecció civil que també anava d'urgències es va quedar allà darrere d'un camió d'escombraries perquè no podia avançar i anaven amb un servei d'urgències. Bueno, són coses que passen i són coses que s'han de valorar, i creiem que s'ha de fer, se li ha de donar una volta en aquestes situacions, perquè hem tret zones de càrrega i descàrrega, hem tret aparcaments per gent de mobilitat reduïda que abans estaven a alguns llocs de la ciutat, davant de Francesc Moragues, davant la barra n'hi havia dos, allà ara clar, hi ha les pilones al cantó esquerre i a l'altre cantó doncs, em sembla que hi ha la parada d'autobús que para justament al, al mateix carril. Hauríem de poder donar una volta en aquest sentit i poder valorar que tenim una anella verda molt gran, molt extensiva i que dificulta doncs, aquests serveis d'emergència. D'on venien o no d'on anaven, com diu l'Ester, no ho sabem, però sí que és veritat que quan tu demanes una ambulància o un servei d'urgència, doncs ha de tenir un accés. I ahir, ja us dic, a les 6:40 de la tarda, per davant de l'Ajuntament va haver de pujar una ambulància perquè estava tot col·lapsat. Llavors, també hi havia nanos, hi havia gent passejant, també això implica un risc que també l'hem de tenir controlat i des de
sí,
l'Ajuntament doncs, hauríem de pensar en alguna solució viable pels serveis d'emergència, en aquest cas, per les situacions que ens hem trobat.
Em puc colar fent una frase molt ràpida?
Vinga, molt ràpid.
No, només dic que o sigui, entenc que la situació que vas veure tu ahir, no? Aquesta pujada de l'ambulància a la vorera davant de l'Ajuntament, això ja passava amb o sense anella verda. Vull dir que...
No,
que és una reflexió més general, intentant contraposar l'ambulància contra les pilones al carril bici.
No.
Vull dir que... Sí, crec que han de ser curosos amb
Sí, ja et dic, la situació és quan arriba Francesc Moragues, doncs es troba amb la situació de que estava tot atapeït. Vull dir que la situació és la mateixa, arribes, no hi ha pilones, a la Rambla del Celler, hi ha un carril bici, però sí que quan arribes a Francesc Moragues et trobes amb la mateixa dificultat. Llavors hauria de ser valorar alguna opció més viable perquè els serveis d'emergències no ens puguin circular pel centre de la ciutat, és que tenim l'anella verda, però els serveis d'emergències no poden passar.
Va, Joan?
Sí, jo la veritat és que quan vaig veure que estaven col·locant això d'aquí em va recordar aquells pals que es col·loquen a les vies de muntanya per assenyalar els camins quan hi ha molta neu, diguem-ne, no? És que ens entenem,
sí,
no, què
sí,
vull
sí.
dir. A mi em sembla que aquesta actuació és desproporcionada. M'explicaré, diguem-ne, no? Efectivament, entenc la raó, no? Entenc que hi ha tota una sèrie de gent doncs, que diguem-ne que sobretot i en determinats moments ja no passa per al carril bici, sinó que aparca en el carril bici, la qual cosa em sembla una, bueno, em sembla una falta d'incivisme tremenda, diguem-ne, no?
Estaciona.
Sí, sí, sí. Gràcies, Pere. Gràcies
perquè es pot sancionar, si tu aparques sancions, si estaciones no pots sancionar, segons com, eh? Vull dir,
gràcies, Pere, per aquest apunt fabulós que aclareix exactament el que volia dir. Moltes gràcies.
De res, Joan.
No, el que vull dir és el següent. A part d'aquests, que efectivament jo crec que aquests se'ls hauria de sancionar, perquè en realitat el que han d'entendre és que un carril bici... És... Però, per altra banda, és clar, aquesta senyalització dolça que hi havia fins en aquest moment i tal, precisament resol alguns problemes, sobretot en el que és Francesc Moragues i quan hi ha, per exemple, l'autobús, no? Efectivament, jo diria que, diguem-ne, que un cotxe que avanci a l'autobús passant pel carril bici i tal... estacioni en allà, hauria de ser possible per fer una mica més viable aquest tipus de coses. Una altra cosa, ja posats a fer, una altra cosa que em sembla més important i segons com més perillosa és el doble sentit del carril bici en un carrer de, diguéssim, de direcció única, com és el carrer Francesc Moragues i tal. Això és un perill pels vianants. Fins que no ens hem acostumat a que les bicicletes ens podien vindre per un cantó i per l'altre, acostumats a... Això ha estat un problema important. I després, una altra cosa que sí que s'hauria d'aclarir és quin és... Diguéssim, quina és, segurament el Pere m'ho aclarirà ara mateix i per tant sortiré d'aquí aprenent ja, quin és el comportament que ha de tenir un ciclista en un pas de vianants? O sigui, un ciclista pot passar en un pas de vianants al damunt de la bicicleta o s'ha de convertir en aquell punt en un vianant? Diguem-ne, els passos de vianants en la Rambla del Celler acaben només en la calçada o també ultrapassen el que és el carril bici per sobre de la vorera. Aquest tipus de coses, que jo diria que ni els vianants, nosaltres, ni els ciclistes tenim clar, estaria bé que s'aclarissin, o sigui, que es fes algun tipus de campanya i que, amb el que m'acabaràs de dir ara i aprendré. Gràcies.
Va, gràcies, Joan. Marco, i un apunt breuíssim del
sí.
Al final.
Jo intentaré tirar uns titulars. Crec que Sant Cugat té un problema gravíssim de cotxes, però gravíssim. Ens hem acostumat a una ciutat que en molts dels seus trams es pot recórrer en formes que no siguin el vehicle privat, i no sé quin índex de cotxes tenim, però potser hi ha dos o més per persona, i ho veiem. I a més té una distribució i unes lògiques de mobilitat que afavoreixen els col·lapses. O sigui, el tema de les entrades i sortides de les escoles, tenim moltes escoles, hi ha moltes escoles també concertades i privades. Abans teníem un model de zonificació escolar que eren dues zones i, per tant, tothom es podia inscriure a tot arreu, i llavors generes uns moments de mobilitat màxima en totes direccions. Clar, això col·lapsa. La ciutat de Sant Cugat té un centre, no només la ciutat en general, però un centre col·lapsat, i jo crec que això és un problema sèrio a abordar i a seguir abordant, jo diria, amb una política inclús agressiva contra el cotxe, no contra el cotxe en si mateix, sinó contra la mobilitat amb cotxe que col·lapsa al centre del municipi en molts llocs i en moltes hores, i també aquí hi ha una qüestió de salut a banda, és a dir, no és només una qüestió de desplaçar-se, sinó una qüestió associada de salut i la contaminació que comporta. Jo amb el tema del carril bici crec que s'ha fet una bona feina des de l'àmbit de mobilitat. Jo crec que han fet molts esforços per anar avançant en un terreny molt, molt peliagudo, perquè hi ha moltes veus en contra. Jo aquí, en aquest sentit, sí que ple suport a la feina que s'ha fet des de mobilitat. El d'envair carrils bici momentàniament és que és inassumible. Jo normalment a l'Anella Verda l'agafo, o pujant en bici, i si em trobo cotxes fins ara els hi picava, si directament no em paro perquè he d'anar a algun lloc, però em surt l'orgull de dir, hòstia, surt d'aquí, saps? Però bueno, clar, jo potser som més jove i tal, i no tothom pot, no sé, tothom ha de poder anar a un carril bici. I quan he passat en cotxe i m'he menjat l'autobús, he vist cotxes, quan podien fer-ho, que venien des de darrere meu, avançant per allà, i hospital. Però et surt allò de dir, què fas, loco? Perquè et pot venir una bici de cara i t'estampes. Llavors, jo crec que aquí ha d'haver també un canvi pedagògic i una facilitat per part de la gent de dir, ostres, gent, tinguem una mica de paciència i intentem cercar també entre tots alternatives als desplaçaments en vehicle privat. No tot ho ha de posar l'Ajuntament. Evidentment, l'Ajuntament ha de facilitar que es puguin tenir desplaçaments alternatius, però també les persones hem d'anar canviant aquestes dinàmiques i apostar per altres tipus de mobilitat.
Gràcies, Marc. Espera, molt breu, sisplau. No,
molt breu. Hi ha alguns apunts. Primer, hi ha el codi de circulació i, per tant, allà es queda especificat. El vianant, quan va per la calçada, és la màxima prioritat. Els passos de vianants són pels vianants. Les bicicletes, si hi ha semàfors, s'han de parar. I si no hi ha semàfors, també s'han de parar si passa un vianant. Això ho diu el codi de circulació. La segona, i apuntant-lo al que deia l'Ester, alternatives, és que la gent no es planteja alternatives. El 90% dels vehicles que passen pel tram Francesc Moragues Rius i Taulet no tindrien cap necessitat de passar. Això és una via ràpida, és una via antiga, que era el camí que venia de Barcelona per anar cap a Rubí, i en el seu moment, quan es va fer el pla de mobilitat, ja es va especificar que hi havia d'haver dues anelles i que el centre s'havia de protegir. Per tant, s'ha de buscar alternatives, perquè és que n'hi ha alternatives, i el 90% de les persones que passen per allà no tenen cap tipus de necessitat de passar per allà. Hi ha alternatives, i aquestes alternatives és el que apuntava. Els vehicles d'emergència també s'han d'acostumar que la via més ràpida entre dos punts a vegades no és la línia recta, sinó és buscar les alternatives, sobretot amb els temes d'emergència. I el tema no som nosaltres qui vam fer precisament el carril de la Rambla del Celler sobre de la vorera, sinó que van ser els anteriors governs, i els anteriors governs en tenia acostumat a posar quantitat de pilones en zones vianetitzades aquí com a bolets que van sorgint i desorgint. Almenys aquelles pilones tenen un sentit de segregació. Aquestes pilones que veiem aquí davant mateix no tenen cap sentit.
Molt bé. Moltíssimes gràcies. Sap greu, Esther, ens hem quedat sense temps.
Sí,
fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots cinc per venir, per debatre de temes de la ciutat. I recordeu als oients, cada dimecres a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de l'FM i també a través de cugat.cat, el Gall del Monestir. Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Gràcies, bon dia. Bon dia.